Cinesa t'ofereix aquesta secció.
Les pantalles a punt. Toni García, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dissabte a tothom.
I Blai Morell, que continua aquí amb tot l'anecdotari. Ja l'heu sentit o no, de quan es va perdre petit? On era?
No, no l'he sentit.
On era?
A Setcases.
On el van trobar?
A Setcases el van trobar.
No, estaven a Setcases.
Ah, es va perdre el Blai. Però no el van trobar a Setcases.
I on el van trobar?
A restaurant. Veient com menjava la gent.
M'encanta la imatge. Que tu estàs dinant i veus aquest, el vidre, no? Suposo que...
No, estava dins.
És una mica Oliver Twist, eh?
A mi em va passar una anècdota curiosa sobre això. Estàvem amb el meu germà, jo érem molt petits, a casa, en pijama, i la meva mare va desaparèixer un moment, suposo que havia de fer un recado o el que fos, i no ens va dir res. I jo em pensava que no tornava. I vaig agafar el meu germà, vam sortir de casa, i vam anar fins a casa la meva àvia pel carrer en pijama, descalços, un agafat de la mà de l'altre. Fins que es va veure. Aquesta és la història de la meva vida.
Vespre, diguem-ne?
No, era el matí, era un dia.
El que t'ha explicat és que això va ser la setmana passada.
Sí, m'he oblidat de situar-te. Això va ser fa dos dies.
Però llavors no aniria en pijama, aniria sense pijama.
Perdona, dorm sense pijama, Broc?
Mai dormo sense pijama.
Ah, val. Tres minuts per damunt. Un dia parlarem d'això. No, però hi ha moltes teories al respecte.
A veure, no caldria parlar de si el Broc dorm en pijama.
És un tema que a mi m'apassiona, eh?
Vale. Passen 4 minuts ara d'un quart de 12 del matí. Moltes coses de televisió, Broc. Però, a més, gairebé totes de TV3, que no sé què està passant, que hi ha una explosió.
S'estan removent les aigües de TV3 claríssimament i estem encarant una nova etapa per la cadena, claríssimament.
Primer, estrena Nit i Dia. La nova temporada, segona temporada és?
Segona temporada.
Amb el Pou, diguem-ne, com a gran al·licient, no? Mm-hmm. Que a més, és un actor tan bèstia que... Jo encara no he vist el primer episodi, però vaja, tothom m'ha dit que està enorme.
És enorme. Jo crec que és una de les lliçons de ficció més magistrals que he vist a la televisió catalana en molt de temps. I perdoneu aquestes paraules tan grosses, però és que vaig vibrar amb aquest episodi. Crec que millora moltíssim el que havíem vist a la primera temporada. La primera temporada era, sobretot, un thriller criminal amb un psicòpata perseguit per la policia, bàsicament era això. I aquí han complicat una mica més la trama. Ara ja, Nit i Dia, és una sèrie sobre conspiracions polítiques, no? S'apropa potser més a Borgen que a una sèrie de psicòpates, tot i que hi ha un psicòpata i hi ha un assassí. I crec que fa un retrat, jo crec que bastant inquietant i bastant valent del que és la política catalana i aquests personatges foscos que es mouen en aquest món, no? Jo crec que està molt ben fet.
Escolta, si la vull recuperar, la tenen a la web penjada
o
una cosa?
Sí, jo la vaig fer a la web,
Sí, per suposat. Sí. I també la sèrie, evidentment, com sempre, molt ben escrita, amb una estructura de guió meravellosa, amb un ritme brutal i amb un Joan Maria Pou fent de psicokiller, d'assassí psicòpata, que és meravellós, no? És una mena d'Aníbal Lecter a la catalana, és un tio que quan mata a les seves víctimes els llegeix...
Josep Maria Pou.
Però
Joan Maria Pou és el Barça jugador.
Hòstia, Pou...
Sempre els confonc. Joan Maria Pou no és cap psicokiller, eh?
No, el Josep Maria.
Josep Maria,
deixem-ho clar, que és a la ficció.
Sí, exacte.
En realitat no es dedica a matar gent que nosaltres sabem.
A la ficció sabem com es diu?
Ara no me'n recordo com es diu.
Ja ho buscarem.
Bé, és un personatge curiós perquè és un assassí molt ben escrit.
Em sembla que es diu Benet. Benet, no sé què.
I a més és un...
Benet Lecter.
Però per què fa gràcia?
M'agrada. No, com a nom de criminal català, em sembla molt bé.
Benet Montada. Ja m'han dit.
No es diu Benet Lecter, però bé.
Benet Montada, home, era el nom d'un papa, perdona.
Bé,
el papa Ratzinger.
No, jo et perdono,
En definitiva, jo crec que és un personatge que donarà moltíssim que parlar en els propers mesos i jo crec que aquesta sèrie s'ha de tenir molt en compte. Per mi és el millor thriller que s'ha fet mai a la ficció catalana, sense dubte.
¿Por qué tenías problemas en el cole, tú?
Porque me empezaron a hacer bullying desde muy chiquitita.
Estrena de dimarts de La gent normal, el programa de l'Agnès Marquès, sí. que en fi, que l'any passat va funcionar magníficament bé, perquè em sembla que va començar el 33,
efectivament.
I ara passa a TV3.
Va tenir unes audiències molt superiors a la mitjana del 33, exacte. I l'han passat a TV3, jo crec que amb molt bon criteri, perquè és un bon programa, és un programa sobri, sobre gent que explica coses de la seva vida que se surten del normal, no? Mm. Gent que ha patit coses que no patim la majoria, no? El primer programa va començar, jo crec, amb un tema que és actualitat màxima, que és el bullying, i crec que va ser un programa molt ben plantejat.
És aquesta
un...
ha estat una setmana, és que sí, a més sí, a més sí, jo, sí. Jo ho tinc clavat això, perquè entre que fa 15 dies aquí a la secció em vau recomanar la sèrie de Por 13 Razones.
L'has acabat ja?
L'he acabat. No, és vaja, estic absolutament impressionat però amb tots els episodis, perquè em vau parlar molt de l'últim, jo crec que està molt bé l'últim, però vaja, és que el conjunt de la sèrie és extraordinari. I és una forma magnífica, i no sé per què, però han coincidit en el temps aquesta qüestió que ha fet la Fundació del Futbol Club Barcelona amb aquestes xerrades. Aquesta setmana el Basté feia un tema, a mi em sembla sensacional, amb trucades dels oients que havien patit bullying. Jo crec que estan a l'ordre del dia, veurem quant temps dura i si genera el que ha de generar, que és,
però és bo que hi hagi visibilitat sobre aquests temes, perquè sembla, pensem, no, el posem sota la catifa i no passa, ja passarà sol.
No, i després hi ha una altra frase que és molt de... Els nens sempre s'han barallat de petits, no?
Bueno, hi ha molts tòpics sobre aquest tema que estan malentesos. I jo crec que el programa de la gent normal el que va fer va ser precisament tractar el tema fora tòpics i tractar-lo d'una forma absolutament intel·ligent, perquè també vam veure l'altre costat, és a dir, vam veure un noi que havia practicat bullying sobre altres companys i que explicava per què hi ha gent que fa bullying, és a dir, perquè a vegades el que fa bullying no és una persona dolenta, sinó que és una persona que també té problemes que s'han de tractar.
Sí, és la conversa que té amb aquesta noia, que sí que era víctima, havia estat víctima. Exacte. I és una conversa sensacional.
És meravellosa, ella està molt bé, perquè realment t'adones que és un problema que va a dues bandes, no és un problema de només una banda, hi ha una víctima, però hi ha un agressor que també és víctima.
Però jo crec que aquí hi ha un contrast molt gran entre el programa aquest de Telecinco, és, o 4, Cazadores de Trolls.
La Sexta, sí.
El de La Sexta, és?
Pensa que a 4 van fer també un altre que es deia Proyecto Bullying, que era delirant amb el Jesús Vázquez.
Que dius, ostres, no entenc aquesta frivolització, no, i això convertir en espectacle una cosa que és tan greu.
Absolutament.
Una cosa que em repugna.
El que passa és que, és veritat, jo estic d'acord que i crec que aquesta setmana la Lolita Bosch ho deia també, que normalment, més enllà de l'assetjat, que és, vaja, la víctima, clarament, hi ha una segona víctima, que és l'assetjador, que si ho fa també per un problema que té.
Hi ha una raó.
I és molt, ostres, i és molt lloable que una persona que hagi estat assetjada acabi entenent, diguem-ne, d'alguna forma el problema que té l'altre, també, no?
Sí, sí, sí.
Ostres, i a més, que no hem comentat una cosa, i que jo crec que passa, un assetjat pot acabar sent assetjador, també.
Sí, sí, sí.
I hi ha casos de gent que els han canviat d'escola i la reacció contrària és convertir-se... A mi això no em tornarà a passar, no? La frase aquesta. A mi no em tornarà a passar. I girar la truita i te'n vas a un altre centre, un institut, una escola, i et converteixes en l'altra cara de la moneda, no?
Exacte. Tot això es desprenia del programa, i a part, menció especial per l'Agnès Marquès com a presentadora que no és protagonista. És a dir, que deixa parlar els altres i que intervé quan s'ha d'intervenir. És a dir, crec que és un gran programa,
Un altre, va.
Aquí comença una competició entre els millors restaurants de Catalunya.
El Marc Riba, que alguns el van anomenar ja en el seu dia el chef hipster, diguem-ne, de cuines.
Deu estar fària, no?
d'això. Sí, ja, però el canvi, home, és que el canvi a cuines va ser molt bèstia en aquest sentit, no? Que hi anaven cuiners, diguem-ne, de restaurants de tot el país, que són grans cuiners, però moltes vegades no eren bons comunicadors, i passes a tenir un bon comunicador. Que remou el format, no? No l'he vist, Joc de Cartes,
no,
què tal?
Jo crec que t'agradarà. És una mena, una barreja de programa de cuina, concurs, reality, que té la particularitat, i a mi m'agrada això, que, bueno, hi ha quatre restaurants que competeixen entre ells, és a dir, es fa una visita als quatre restaurants amb tota la gent implicada, amb tots els participants, i els propis propietaris dels altres restaurants jutgen el restaurant on van, i a partir d'aquí, un restaurant és un guanyador, acostumen a ser restaurants de la mateixa temàtica gastronòmica, no?, i situats sempre en la mateixa zona. Crec que el programa, és un programa lleuger, és un programa familiar, jo crec que, tot i que intenta explotar una mica les tensions i el mal rotllo, entre cometes, entre els diferents propietaris, ho fa d'una forma elegant, intel·ligent, no ho fa com ho farien altres realities gastronòmics, i jo crec que sobretot té aquest actiu que és el Marc Riba, no?, que és un presentador que no és protagonista tampoc, és a dir, no és un Chicote, no és un Jordi Cruz, no, jo crec que ell no força la pose, al contrari, ell deixa que siguin protagonistes els diferents personatges seleccionats dels diferents restaurants. A l'últim programa, per exemple, vam veure una rècula de frics important, és a dir, vull dir, el càsting estava ben fet, i si el càsting té aquests personatges curiosos i a sobre ens ensenyen com funcionen els diferents restaurants, jo crec que el programa té certa gràcia. Sí que és cert que de vegades es nota una mica que hi ha un guió, que hi ha una estructura, etcètera, pensada. Però igualment trobo que com a entreteniment és un entreteniment molt ben parit, molt modern, que té ritme i que sobretot, i això és molt important, no dura 3 hores, dura una horeta, i amb això en tenim prou.
Si ho dius per Masterchef, no?, que és una altra de les estrenes de la setmana.
Sincerament, els realities, els concurs gastronòmics de 3 hores són insuportables.
Mira, puc dir una cosa? Jo continuo enganxat a Masterchef perquè m'agrada, però però he de reconèixer que és molt llarg.
És llarguíssim.
És molt llarguíssim.
És llarguíssim i cada cop i li donen més importància als perfils i a les històries i a l'espectacle de la cuina. I aquesta última
temporada... La cuina
temporada...
ha passat ja un tercera part.
Però és que al costat de Masterchef Titanic sembla un curt.
Però és al·lucinant, perquè tu veus el Masterchef.
I no hi ha publicitat.
El que dura Masterchef veig tres vegades Ben-Hur.
Però escolta'm, és que el Masterchef italià o l'americà dura una hora.
Ah, sí? Sí, sí, sí.
Perquè l'editen i llavors dura una horeta i és una cosa que està gravada també, com el Masterchef d'aquí.
Sí, 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 sí.
No té cap sentit que un concurs acabi a la una i mitja a la matinada.
No, el sentit saps quin deu ser? Millor no el trobo.
Un atari, evidentment.
Bueno, que continua mantenint el ritme d'audiència que potser a Televisió Espanyola li falta. I si pots allargar-ho 3 hores i si veiessin que amb 4 continuen mantenint l'atenció d'audiència, farien de 4 o de 5.
No, i audiència, que Masterchef té molt bona audiència a Catalunya. Boníssima, boníssima. Arriba al gairebé el 16.
Jo insisteixo que jo el format pot agradar més, menys el d'això...
Jo crec que...
Televisivament fa moltes coses.
Estan tirant cap a la caspa d'una forma una mica...
Estic absolutament d'acord amb tu.
Anem amb una altra de les... a més s'estrena això avui, per tant veurem que m'explicaràs la setmana que ve què tal.
Els dissabtes a la nit.
El nou concurs, en aquest cas del Corbacho, el No perdis el compàs.
Que aviam, és el substitut del Happy Day i jo crec que va en la línia una mica d'aquesta mena d'espectacle familiar dissabte nit, blanc per tots els públics. Això bàsicament és un concurs musical. Mm-hmm. Un concurs en el qual participen diferents famílies, s'enfronten entre elles, tenen un pulsador...
I famílies? O sigui, sí, que són famílies,
sí, sí,
eh?
Sí, no és... gent de la mateixa família, que s'enfronten entre ells, una mena de competició en la qual ja podeu imaginar quines són les proves, no? I endevinar cançons, cantar per sobre la lletra, hi ha una prova, per exemple, que estan cantant i hi ha un micro que va baixant a poc a poc. És que és el programa que li encantaria al Toni, de veritat. Toni, hauries d'anar a participar.
No, jo no faré cap comentari.
Doncs mira, jo sí que faré un comentari, però el faré després de la publicitat.
RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen 3 minuts de 11:45 del matí. El comentari que jo volia afegir amb això del concurs que estrena avui TV3 Musical és que no sé si sabeu què passa d'aquí 2 dissabtes, que és el dia 13 de maig. Aquest és un riure nerviós dels pantalleros perquè cada any els hi toca el rebre.
Perdona, nerviós només per part meva, sí, del Blai, perquè hi ha un que s'escaqueixa.
Jo vaig dir que jo no cantava.
Arriba
demaneu el
festival,
el que vulgueu,
arriba
però
el festival
no
d'Eurovisió a Kiev, en aquest cas a Ucraïna, i teniu claríssim què passa quan arriba aquesta data. Que al Via Lliure muntem el concurs de karaoke. En aquest cas és el tercer concurs de karaoke del Via Lliure, per tant, ja us podeu anar apuntant la data, és el 13 de maig, d'aquí 2 setmanes, just avui 2 setmanes, i també podeu anar afinant les cordes vocals, perquè en aquest precís moment obrim ja els telèfons per tots aquells que voleu venir a participar. Penseu que no heu de tenir por, perquè aquí ha cantat tothom. Si voleu, per exemple, l'Òscar Broc, l'hem sentit cantar...
Bailar pegados de
fa dues temporades. Uau, el Dani Puntí Prats en el seu dia va cantar amb l'Antonella Esperanza una cançó que era el I treni di toser
per un instante ritorna la voglia di vivere.
Com riu el tio.
Ole, ole.
O l'any passat, gran triomfador moral del concurs eurovisiu de karaoke del Via Lliure, Blai Morell, Yo soy aquel.
Estoy aquí.
És més, encara n'afegiré un altre. Un dels més esperats l'any passat, any 2016, Antonio Baños va cantar Rise Like a Phoenix.
From the fire like a
mare de Déu.
Si creieu, si creieu que podeu fer-ho millor,
en aquest moment a la consulta de l'Otorrino.
Perdona, el Baños cantant Rise Like a Phoenix l'any passat va ser un dels millors
temps de la temporada.
Normalment Baños sempre és una gran sorpresa.
Sí. Si creieu que podeu millorar-ho o no, i voleu venir a passar una bona estona amb tots nosaltres, apunteu. Hi ha dues formes de participar si voleu concursar. Aquí va tornar l'estribillo i el va enganxar, el del Rise Like a Phoenix. La frase històrica de conyo a través del estribillo és passat a la història de la ràdio moderna d'Antonio Baños. Bé, teniu dues maneres de posar-vos en contacte amb nosaltres. Sempre és deixant o una nota de veu o alguna cosa cantant una cançó d'Eurovisió per muntar el show aquí. Una, enviar una nota de veu, apunteu al WhatsApp ara, paper i boli, 606 256 439. 606-256-439. L'altre, trucar al contestador automàtic del Via Lliure, és 93-270-44-87.
És que, perdona, amb aquest fons musical...
Mira, canviem la cançó.
Em donen ganes de trencar la taula.
Canviem la cançó i posa'm en alguna d'Eurovisió. No sé, la Dana Internacional. Això, mira.
Ara.
93-270... Deixeu-me que se senti el telèfon. 93-270-44-87, 93-270-44-87, o al WhatsApp, una nota de veu, 606-256, calleu.
Banyo, si en sents, sisplau.
Va, 606-256-439. Va, més exemples de coses que podríeu cantar.
És necessari torturar d'aquesta forma l'audiència.
Oh, i aquesta altra?
Vinga, va. Aquesta està bé.
Veus? O m'agradaria que algú s'atrevís amb aquesta. No, la gent pot venir a cantar-ho. Per cert, hi haurà premi. Alerta el premi, perquè jo crec... en fi... Com que anem de professionals, la persona que millor canti, que guanyi el concurs de karaoke del Via Lliure Eurovisiu, que més domini l'escenari, se n'anirà a un estudi de gravació professional de Barcelona, on podrà estar una hora amb un tècnic per gravar el tema musical que vulgui. La gent d'aquest estudi musical, Abuelita Studio, magnífic lloc, està molt acostumada a fer aquestes coses, o sigui que tindran molta paciència, podeu provar les vegades que vulgueu, com vulgueu, fins que quedi bé i us el pugueu emportar en format digital. I després podreu anar ensenyant a tots
els vostres. En aquest moment Antonio Baños ja està picant a la porta baix.
Gravació professional Abuelita Studio.
Estem dient que Via Lliure pot crear una estrella del pop?
Sí.
Ara molt la idea.
Exactament.
Perdona, hi ha d'haver seguiment d'això, òbviament.
Oh, clar. Després veurem com ha quedat.
Això ens interessa.
Telèfon.
Teniu un format aquí, eh?
Nota de veu. Nota de veu per la gent que vulgui participar d'aquí a 15 dies, 13 de maig, al concurs de karaoke d'Eurovisió. 606-256-439. 606-256-439. O missatge a la bústia de veu 93-270-44-87. Frisosos, absolutament.
Sí, perdona, estic ja tan trempadot.
M'agrada molt, Bundó coach.
Bundó coach pot ser el nou Àngel Llàcer.
Passen 8 minuts de 11:45 del matí. Escolta'm, volies parlar de sèries.
Sí, dos.
Això ho penjarem a la pàgina web i a les xarxes socials, perquè no us perdeu també amb el número de telèfon, i ja ho farem. Dos, la primera aquesta. Everything's been a different person since he solved his mom's murder. Her killer got away with it. La Susana ens diu que algú canti Alf Poyer, que va ser, no sé si el recordeu, Eurovisió, un senyor d'Àustria,
sí,
amb una gorra. No el recordeu, Alf Poyer?
Alf Poyer. El nom és molt familiar.
Jo el recordo molt i va ser meravellós. Bé, perdona, aquesta sèrie, recomanació.
Bosch, meravellosa, Bosch. Tercera temporada.
Amazon.
Ostres, una sèrie fantàstica amb el Titus Welliver, que és un actoràs que només ha fet fortuna, diguem, al món de la televisió i que, ostres, interpreta Harry Bosch, que és el personatge del Michael Connelly, i que és sensacional.
Sortia Perdidos.
És veritat. A mi em sembla un seriot espectacular. Jo crec que la millor, el millor de procedure, com diuen els americans, de procediment policíac, juntament amb Chicago PD, el millor que hi ha. Són temporades curtes i magnífiques, sempre centrats en un cas. I en aquesta vegada, la tercera temporada, és el propi assassinat de la mare del Harry Bosch, que era una prostituta. Bueno, si heu seguit una mica els llibres del Connelly, ho sabreu. Una sèrie magnífica, de veritat.
De quedar-se enganxat. És la tercera temporada.
Tercera temporada. Podeu començar tranquil·lament, perquè ja et dic, no són temporades llargues, i és, te les peles amb un...
Segona recomanació, d'HBO, El cuento de la doncella. I was asleep before. That's how we let it happen. Però és HBO aquí.
Sí, és HBO aquí, és una producció de Hulu que acaba d'agafar coses millors, crec. I és una sèrie que em té obsessionat.
Sí o no?
Totalment, és una novel·la de la Margaret Atwood que parla d'una dictadura teocràtica, o sigui, gairebé mitjaval, o sigui, és una cosa... fa molta por, molta por.
De distopia.
Sí, sí. I és, una, o sigui, és espectacular la sèrie, de veritat. Hi ha un contrast entre l'estètica de la sèrie, que és absolutament cuidada, colors pastel i tal, i l'infern que està explicant.
Però és un gran germà, per entendre'ns.
És un gran germà portat ja a un extrem... O sigui, és Orwell ja... Jo crec que li peta el cervell.
Quan dius teocràtic, és molt religiós.
Molt, o sigui, la base és la Bíblia, però una interpretació hiperbòlica de la Bíblia. O sigui, la gent que es porta malament li arrenquen els ulls, directament.
No, i a part, extremadament masclista, perquè les dones són utilitzades com a receptacle per reproduir-se.
Es diu El conte de la doncella perquè hi ha un... representa... No saps què ha passat. però doncs aquesta part del món s'ha convertit en una dictadura absolutament brutal. No saps com
està ubicada a la part del món?
Estats Units.
Pots imaginar que és Estats Units, eh?
És Estats Units.
Pots imaginar.
Sí, no ho diuen.
Però la veritat és que és com poblets d'aquests molt macos, ja. Cases antigues i tal.
L'aparença meravellosa.
L'absència absoluta de tecnologia.
Tu saps un icotestigo, aquesta mena de murmur?
Sí, Amish.
Doncs Amish, doncs l'aparença és aquesta, però la vida actual i en un context actual.
No? I són, llavors, hi ha hagut un problema, no se sap per què, i les dones no són fèrtils, la majoria. Llavors hi ha unes quantes que sí són fèrtils i que es fan servir com a recipients de la classe alta i els militars per tenir nens. Però d'una forma tan sectària, ostres, la sèrie és absolutament espectacular. I a més, jo crec que és una advertència molt clara de cap on va el món si seguim així, perquè clar, ja tenim el Trump a un cantó, el Putin a l'altre, l'Erdogan allà. Ostres, quan veus aquesta interpretació tan salvatge d'un llibre teòricament sagrat, només han penjat tres episodis de moment. I, ostres, jo crec que val molt la pena. Jo diria que de moment el que va d'any és la sèrie més potent a nivell estètic i conceptual. És una sèrie magnífica.
I a més que t'angoixa, eh? És a dir, jo la vaig veure amb la meva nòvia i suposo que sent una noia encara la sents més i es va quedar absolutament horroritzada amb el que veia.
La temporada està sencera ja?
No, només hi ha tres episodis.
Sí. Val.
És una mica, jo crec que aquesta sèrie la podria haver firmat Polanski tranquil·lament. És acollonant.
I molt bé Elizabeth Moss,
està fantàstic.
El conte de la doncella, es diu, per tota la gent que ens ho esteu preguntant i que us
ho veu apuntar. I per cert, el llibre l'ha publicat Salamandra, sí. I el llibre és magnífic.
És meravellós.
I una cosa molt, molt ràpida, Broc, si us plau, sí. Molt breu, abans que fem la recomanació de pel·lícula del Blai, que és, molta gent m'ho està preguntant, la tercera temporada de Fargo, què tal?
Impressionant. Senzillament que la vegin, és a dir, per mi Fargo és una sèrie d'autor per les masses, és televisió d'autor per les masses, i la segona temporada era tan bona que jo veia impossible que superessin el nivell de qualitat de la segona amb la tercera. I l'episodi pilot és meravellós, és una lliçó del Noah Hawley, que és aquest showrunner tan talentós, i sobretot amb l'Iwan McGregor, irreconeixible, fent un doble paper, i són els dos protagonistes de la sèrie, és a dir, ell mateix fa els dos protagonistes de la sèrie, i està tan diferent d'una a l'altra que sembla impossible que sigui el mateix.
Jo crec que hi ha pocs casos d'agafar una pel·lícula, convertir-la en sèrie de televisió,
i fer-ho millor.
Traspassar la frontera del guió creat per la pel·li, i millorar-ho.
Sí, i a més, i cada temporada és millor.
Sí, sí,
cada temporada és millor. Que la gent es quedi amb això, és a dir, és una barreja de David Lynch i Tarantino, sent molt simplistes, però seria això, i realment està molt, molt ben parida.
Última, en aquest cas no és una sèrie, és de les estrenes. La gran estrena de què s'ha parlat aquesta setmana, molt breu, si us plau, és Los Guardians de la Galàxia 2. The fate of the universe lies on your shoulders. Que hi havia molta gent que preguntava si era tan bona, perquè em vau parlar, me'n recordo quan em vau parlar moltíssim i vau elevar-ho magníficament, i deia la gent, serà tan bona com la primera?
Doncs sí, sí, és tan bona o millor
que la
primera.
Millor.
És molt més divertida que la primera, i sobretot té un tio que és el Chris Pratt.
És tot carisma, aquest tio. És un espectacle.
Sí, és una pel·li que a mi em fa sentir com un nen. T'ho dic de veritat, igual que la primera part. O sigui, jo vaig veure la primera part, jo tinc 40 tacos, i em vaig sentir com un criu de 12 anys.
La música és de la banda sonora, també?
Sí, sí, aquesta cançó.
80,
com es diu? My Sweet Lord.
My Sweet Lord.
A més, tenen aquest joc amb el Walkman. Sí. No, i els cassets, i jo crec que és absolutament,
aquest
absolutament
és el
magistral, aquesta pel·li.
El casset, un casset, i aquesta cançó forma part del casset del volum 2.
A veure, és el que té el cinema comercial bo, que és que tu vas allà, passes 2 hores que t'oblides de tot i surts content. Que és, jo crec que l'objectiu final del cinema comercial és aquest. Fer-te feliç una estona.
Exacte, sortir, oblidar-te una estona de problemes que puguis tenir, sortir per la porta amb un somriure i dir, ostres, mira...
Que voleu anar a veure una cosa d'uns senyors grans que es moren en un pis de París. Endavant!
També.
Podeu
anar-hi.
Jo
encara aniria més lluny. Jo és una d'aquelles pel·lícules que m'agradaria viure dins.
Totalment d'acord amb tu, Blai. Jo vull formar part d'aquest grup d'inadaptats que van per l'espai.
Sí, tu has vist la primera? Sí, sí.
No.
De Guardians de la Galàxia, és veritat que tu l'última va ser Ben-Hur, el 1926. Pues hi ha una part al final de la pel·li, no és un spoiler, que s'enfronten al dolent i el bo, que és el Chris Pratt, i el Chris Pratt comença a ballar. I dius, en aquell moment dius, això és una obra mestra. En aquell moment precís.
I no marxeu abans dels crèdits, perquè hi ha 5 escenes per els postcrèdits.
5. Sí, és un 5. Tot un rècord.
3:15 del matí ho deixarem aquí.
Com ho deixarem aquí?
Ja, sempre la mateixa falsa.
Ja marxem.
És molt
pesadet. Però tu em vas dir que seria 11:12.
My Sweet Lord és la millor manera d'acabar i no sentir el Toni García. Gràcies, eh?
Adéu.
Adéu.